Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Defuncions més a Sabadell des de principi d'any en comparació amb el 2019. Aquesta xifra suposa un ascens del 25% segons dades de la funerària Torre S.A. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El gerent de Torre, Xavier Pons, ha confirmat que aquest ascens és atribuïble a la primera onada de coronavirus.
Nosaltres hem passat a tindre un índex de defunció normal, estable, i tots aquests que hem posat, aquests 500 casos més, són portant el certificat la circumstància de que havien mort, entre altres coses, pues, per coronavirus. Sempre tenim, evidentment, també una malaltia anterior que ha provocat que el coronavirus hagi, d'una forma, ajudat o hagi adelantat pues, aquesta defunció.
Per contra, en aquesta segona onada, la mortalitat està sent més baixa i els serveis funeraris estan funcionant amb normalitat, sense l'espera registrada entre el març i el maig, que podria arribar als 10 dies.
Aconseguir que el 90% de l'enllumenat públic funcioni amb llums LED en un termini de 6 mesos. Aquesta és la fita que s'ha marcat des del govern municipal i que es debatrà al ple del mes de novembre, que tindrà lloc demà.
Per arribar a aquest índex caldrà renovar el 60% de l'enllumenat, és a dir, 17.500 lluminàries. La intervenció, amb un cost de 14 milions d'euros, es repartirà per tots els districtes de la ciutat, arribant a més de 700 carrers.
I en esports, el Sabadell ha deixat de ser QE la classificació de la Lliga Smartbank.
La victòria d'ahir per 0-3 davant del Pontferradina i la derrota de l'Alcorcón per 1-0 aquesta tarda al camp del Logroñés han tret els arlequinats de la zona més perillosa. Dijous tornaran a posar a prova aquest bon moment davant de l'Almeria.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que s'han mantingut moderades al llarg del dia d'avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem amb un dilluns molt tranquil a gran part de Catalunya, domina el sol i, això sí, hi ha la presència d'alguns núvols baixos que no acaben de desaparèixer de trams de la costa. Són més freqüents cap a la Costa Brava i, de fet, a mesura que avanci la tarda i a la vespre, es tornaran a fer una miqueta més extensos a tot el litoral. De fet, a la costa, avui trobem un vent una miqueta més humit i justament això fa que la temperatura aquí al litoral sigui força més baixa respecte a dies anteriors. En canvi, a l'interior es manté l'ambient molt suau i a hores d'ara trobem temperatures que superen els 25 graus, per exemple, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, també cap a Ponent o a la Catalunya central. Acabarem, per tant, el dia amb aquesta estabilitat, amb ambient suau, tot i que de matinada de nou l'ambient serà més fresc. I això sí, arribaran ja alguns núvols més de cara al vespre que ens indiquen que dimarts tindrem un canvi notable amb la situació meteorològica. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit Manresa i 4,5 quilòmetres de cua a Montcada en sentit Barcelona arran d'un accident. També hi ha 1 quilòmetre de retencions a la C58 a Montcada en sentit Sabadell. A la B30, 2,5 quilòmetres de cues a Cerdanyola per enllaçar amb la P7 en sentit nord i 1,5 quilòmetre a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. A la P7, 1 quilòmetre de retencions també a Barberà en sentit sud. I pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el nombre de defuncions registrades a la ciutat ha crescut un 25% des de principi d'any. Concretament s'ha arribat a les 2.724, 500 morts més que l'any del mateix període de l'any anterior, volíem dir. Des de la funerària Torre S.A. confirmen que aquest increment és fruit de la primera onada de coronavirus, mentre que aquesta segona onada no ha alterat el funcionament dels serveis funeraris de la ciutat.
Tot i que els ingressats al Taulí segueixen creixent, i també ho fan els positius per PCR, l'atenció primària, la mortalitat no està sent la mateixa que entre els mesos d'abril i maig. Amb tot, els serveis funeraris estan mantenint la normalitat. Ho ha apuntat el gerent de Torre, Xavier Pons, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
A veure, el pic de retard més gran va ser per per les incineracions, ja que perquè, bueno, per diferents circumstàncies la gent pensava o tenia, els familiars pensaven o tenien la certesa de que es tenia que incinerar la persona que havia mort per Covid, quan en cap moment es va donar aquesta ordre, sinó que es podia enterrar o es podia incinerar amb total normalitat. El pic més alt va ser 10 dies d'espera per poder incinerar un difunt. Ara no, ara l'espera no és cap dia, es fa amb normalitat.
Malgrat que la situació és estable, Pons ha assegurat que cal estar preparats per si les morts de Covid-19 es tornen a descontrolar. Per això demana la posada en marxa d'un tercer forn crematori i l'habilitació d'un espai reservat per a cadàvers a l'espera de ser incinerats o rebre sepultura.
La segona onada de coronavirus sí que ha tingut un impacte en la celebració de Tots Sants. Pel cementiri de Sabadell han passat només un 30% dels visitants habituals en aquesta diada, amb un total de 6.000 persones.
El cementiri també s'ha adaptat a la situació i ha habilitat 4 entrades, ha facilitat gel hidroalcohòlic i ha limitat l'aforament i el temps de visita. Unes limitacions que no han tirat enrere els ciutadans que estaven decidits a fer la visita.
He vingut perquè a visitar que tinc la meva mare, el meu pare i la meva iaia. M'han dit que les distàncies i que estigui una hora. Això m'han dit.
Sí, molta gent no hi ha. Jo suposo que també l'haver-hi tantes normes i tot això van aprofitar per venir ahir o fa dos dies o vindran demà. I també hi ha gent que suposo que no deu ser aquí a Sabadell i aleshores per no moure's tant i això no han decidit venir.
Bueno, jo principalment he vingut aquí a veure'l perquè mai havia entrat. Sabent de Sabadell, mai havia entrat al cementiri de Sabadell. Bueno, i trobo que és algo maco, siguis creient o no, però tens un respecte cap a la gent i cap a aquell dia i la gent respectant les mesures i tot molt bé.
En aquesta jornada de Tots Sants tampoc s'han vist col·lapses de vehicles als accessos ni als aparcaments.
L'Hospital de Sabadell preveu arribar a un nou màxim d'ingressos per Covid-19 el pròxim cap de setmana. Són els pronòstics que fa la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, la doctora Marta Navarro, en base al número i a la gravetat dels contagis que cada dia registra el centre sanitari. La corporació ha registrat 39 hospitalitzacions noves durant el cap de setmana, que eleven la xifra total de pacients Covid al Taulí fins als 136.
Són 16 més respecte del balanç facilitat divendres passat des de l'hospital, dels quals una trentena es troben a l'UCI o a semicrítics. A més, durant els últims dos dies s'han registrat 7 defuncions i 57 positius més. Uns números que van a més i que, segons la doctora Navarro, mantindran aquesta tendència a l'alça entre el final d'aquesta setmana i el principi de la que ve.
Estem en una curva ascendent que la previsió que es parla doncs, des del CatSalut i del Servei de Vigilància Epidemiològica és que aquesta, hi haurà un pic al voltant de la setmana que ve, cap al cap de setmana que ve, i de manera progressiva anirem augmentant també els casos de pacients hospitalitzats.
Mentrestant, el Parc Taulí ja s'està preparant per donar resposta a aquesta realitat amb la reorganització per part de les seves instal·lacions. A les plantes 6a i 9a, completament ocupades per pacients Covid, s'hi sumarà també la meitat a la planta 4a, que s'ha alliberat per poder acollir més malalts del virus. Alhora es mantenen tancats 3 quiròfans dedicats a la cirurgia no urgent, de manera que es puguin desocupar llits per fer front a l'increment previst d'ingressos per coronavirus.
Pel que fa al risc de rebrot, a Sabadell se situa als 819 punts, 55 menys respecte al valor anterior.
També ha baixat lleugerament la velocitat de transmissió, que ha passat de l'1,25 a l'1,16, tot i que, perquè l'epidèmia no creixi, hauria de ser inferior a l'1. La taxa d'incidència acumulada del virus en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants és de 730,65. Segons dades del Departament de Salut, des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat a Sabadell 7.642 positius i 401 defuncions.
Un de cada tres bars i restaurants no es recuperarà de la crisi del coronavirus. Aquesta és la contundent xifra que ha donat el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. A més, denuncia que les ajudes aprovades per les administracions no són fàcils d'aconseguir, sobretot per als petits restauradors.
Estem parlant de que un 30% dels nostres agremiats estan segurs que no podran tornar a aixecar la persiana. El confinament hi és, les ajudes no. S'ha d'intentar, al igual que el comerç pot tindre un 30%, nosaltres estem molt, molt apurats. Nosaltres, tant per les ajudes que no són efectives, que no estan venint, que ens estan portant molts problemes, que ens demanen molts papers, que suposo que només les podran tindre aquestes ajudes els que tinguin tres gestors en plantilla, com qui diu.
Per intentar salvar la situació i ajudar una mica el sector, Roca proposa que la recollida de menjar a domicili es pugui allargar fins a les 10 de la nit.
És una mesura que pot facilitar la feina als restauradors, i és que ara es troben que els clients només poden anar a recollir el menjar fins a les 9 del vespre, i a partir d'aquesta hora les plataformes de repartiment a domicili se saturen.
Encara en economia, unes 9.000 persones participaran a la Fira de l'Ocupació. El certamen es farà de forma 100% telemàtica i tindrà lloc entre demà i divendres. L'objectiu de l'Ajuntament, organitzadora de la fira, és que empreses de diferents sectors i treballadors a l'atur puguin trobar noves oportunitats. Però, no obstant, també s'han organitzat xerrades, tallers i formacions d'orientació en el mercat laboral.
La regidora de responsable de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, Montse González, ha explicat a Ràdio Sabadell que per enguany s'han tancat 300 entrevistes de feina i s'oferten 123 llocs de treball. Les ofertes s'han fet amb una preselecció del currículum i es farà tot en línia. Per González, l'objectiu d'aquestes trobades és doble.
Aquestes trobades facilitéssim el procés perquè persones que potser difícilment arribarien a una entrevista de treball tinguessin l'oportunitat, a més d'enviar el currículum, parlar directament amb recursos humans de l'oferta i empresa en la que estaven interessats. A aquestes persones també els hem ofert formació i entrenament per fer les entrevistes online curtes, perquè en 10 minuts sàpiguen ressaltar allò que els diferencia i aporta valor a la seva candidatura. Per les empreses, participar a la fira també els ha suposat trobar-se tot el procediment fet perquè només s'hagin d'ocupar de l'entrevista.
A més, durant la setmana s'han dissenyat uns programes d'activitats paral·lel, tot en línia, en què es pot inscriure qui vulgui de forma gratuïta. La Fira d'Ocupació s'havia de fer originalment a l'abril, amb més de 60 empreses i amb una oferta de 400 llocs de feina.
El nou projecte del passeig de la plaça Major posa d'acord l'administració i els comerciants. Les associacions Comerç Centre i l'oficina del centre aproven el pla presentat per Marta Ferrés i esperen tancar un capítol que feia massa temps que no tenia final. Totes dues associacions valoren que se'ls hagi tingut en compte durant el procés i esperen que aquest sigui un projecte que es faci realitat.
Des de l'oficina del centre, Jordi Molins apunta que el projecte és bo i permet acabar amb la provisionalitat d'un espai neuràlgic de la ciutat. Per això creu que ara cal replantejar-se anar més enllà.
Deixant de banda que el projecte sigui millor o pitjor, que em sembla raonablement bo el que s'ha presentat, el més important és tancar definitivament ja aquesta pàgina i abordar altres temes que tenim al centre pendents, ja sigui la Via Massaguer, ja sigui altres temes de dinamització, per exemple, de zones de vianants de la part de cap al mercat central, per exemple, així.
Una opinió que Josep Maria Porta, president de l'Associació Comercial Comerç Centre, comparteix. Per Porta, calia fer una reforma sense implicar un altre cop uns treballs de gran magnitud i creu que es tracta d'un bon projecte.
Per mi, lo important és no tindre aquests debats oberts constantment en aquesta ciutat, perquè al final promoure una totxana ens estem dos dies i per moure quatre totxanes ens estem dos anys. O sigui que lo important és això, que al final s'ha fet una idea, s'ha presentat, s'ha consensuat i s'ha tirat un projecte endavant i aviam si de debò aconseguim executar amb aquest pla.
Segons el nou projecte del govern Ferrés, les obres del passeig haurien de començar i acabar el 2022 i l'afectació no seria major, ja que els treballs només es farien en superfície.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
9 de cada 10 llums de la ciutat seran tecnologia LED d'aquí a 6 mesos. Aquest és el termini que s'ha posat el govern municipal per renovar 17.500 punts de llum per fer-los més eficients energèticament. Aquesta inversió es farà sobre un 58% del total de l'enllumenat públic, que se sumarà al 32%, que ja es va millorar entre el 2013 i el 2014. Per aquest motiu, l'alcaldessa de Sabadell ha anunciat la mesura com la inversió més gran en la història de Sabadell en matèria d'il·luminació als carrers.
El projecte es portarà demà al ple municipal de novembre per a la seva aprovació. Si tira endavant, com tot fa preveure, en 6 mesos, 27.000 dels prop 30.000 llums de la ciutat seran en tecnologia LED. Això té certs avantatges sobre les bombetes tradicionals. Un d'aquests és que augmenta la potència lumínica dels fanals, de manera que la sensació de seguretat a la via pública també creix. Ho ha argumentat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Que tenim encara a la ciutat zones amb una sensació de foscor important, per tant això trasllada doncs, problemes d'inseguretat i també vinculats doncs, a temes de feminisme, aprofitant doncs, que la Marta m'acompanya, no? I per tant aquest dia doncs, també d'espais doncs, que ens generen, com us deia, aquesta sensació de no estar del tot segures i per tant creiem que havíem de fer un pas per avançar doncs, en la línia de tenir una ciutat des d'aquest punt de vista molt més segura, de tenir doncs, aquest enllumenat de forma molt més potent.
A part de la millora de la il·luminació de la via pública, la inversió també suposarà un estalvi anual de més de 900.000 euros en consum. A més, es reduirà l'impacte ecològic en més de 1.600 tones de diòxid de carboni cada any. També s'estalviarà en manteniment perquè les LEDs tenen una vida mitjana de 10 anys i les bombetes de vapor de sodi entre 3 i 4 anys.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple de demà serà una aportació de 5 milions d'euros a l'empresa municipal d'habitatge Vimusa per la construcció de pisos de lloguer social.
En concret, es tracta d'una ampliació del capital que es destinarà a la promoció de 32 pisos de lloguer social que s'han de convertir al carrer de Francesc Layret en Piferrer. Pol Gibert és el portaveu del govern municipal.
La voluntat del govern és impulsar la construcció de pisos de dotació oficial a diferents parts de la ciutat. Això se suma a una aportació global que fa l'Ajuntament d'Avimusa i que sumarà més de 11 milions i mig d'euros dividits en tres terminis, i aquesta és una d'aquestes parts.
El passat 19 d'octubre es van treure a concurs les obres de construcció d'aquests pisos juntament amb els 21 habitatges que s'han de fer a la carretera de Barcelona amb Zurbano. S'espera que les obres de la promoció de la Creu Alta comencin el primer trimestre de l'any vinent.
I un últim apunt sobre el ple. S'iniciaran els tràmits per concedir la medalla de la ciutat a títol pòstum al mossèn Pere Casaldàlia.
El religiós va estar molt vinculat a la ciutat als inicis de la seva lluita en la defensa dels drets de les persones més vulnerables. El reconeixement ve promogut per una moció que Esquerra Republicana va presentar a la Junta de Portaveus després de la seva mort.
Notícies vespre.
El Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP Sant Fèlix ha posat en marxa un telèfon de WhatsApp perquè joves de fins a 24 anys puguin plantejar dubtes sobre sexualitat. El servei està en marxa des del desconfinament i pretén obrir un canal de comunicació més directe amb el col·lectiu jove. El telèfon està operatiu entre les 8 del matí i les 8 del vespre i, en funció de la consulta, les llevadores poden concertar una cita telefònica o presencial.
Anticoncepció, problemes ginecològics, interrupció voluntària de l'embaràs o violències masclistes. Aquests són alguns dels temes que poden arribar a la nova línia de WhatsApp que ha engegat la CIR del CAP de Sant Fèlix. Mariví Camredó, coordinadora llevadora de la CIR de Sabadell, considera que aquesta via de comunicació més immediata i directa pot funcionar molt bé entre els joves, especialment en menors de 25 anys.
Per als joves tot el que és eines d'aquest tipus, tot el que és rapidesa, accessibilitat i immediatesa, tot això sabem que és una cosa que ells utilitzen molt. I per tant, si doncs ja comença això a funcionar, ja veiem que ja comencen a escriure WhatsApp, si nosaltres redirigim aquestes consultes, però a més amb la difusió doncs, que estem fent aquestes últimes setmanes, suposem que l'augment serà exponencial.
El nou WhatsApp se suma a la Tarda Jove, un espai pensat per a joves de menys de 25 anys, la franja que més acudeix va de 15 als 19, que funciona tots els dimarts de 3 a 7 de la tarda. El servei fa cada any entre 1.300 i 1.400 visites.
Més notícies del dia. La Fiscalia recorre al Suprem el tercer grau de la sabadellenca Carme Forcadell.
La Fiscalia ha presentat dos recursos d'apel·lació davant del Tribunal Suprem contra l'aprovació del tercer grau de l'expresidenta del Parlament i de l'exconsellera Dolors Bassa. Tot plegat després que el jutjat de vigilància penitenciària en confirmés el règim obert de la setmana passada. El Ministeri Públic insisteix en la gravetat dels delictes comesos i en la importància de les penes de presó. També en destaca que les internes segueixen sense considerar que els fets per les quals van ser condemnades siguin constitutius de delicte.
I el pla de millora de ferms arriba aquesta setmana als barris de Covadonga i Sol i Pedrís.
La previsió és que es renovi l'asfalt del carrer Bonavista entre els carrers del Comte de Reus i les Tres Creus i entre els carrers dels Comtes i dels Montcada. D'altra banda, entre dilluns i dimecres s'asfaltarà el carrer de Montcada entre els carrers Covadonga i de Bonavista i dels carrers de Cardona entre carrers de Covadonga i la Ronda d'Orient. Tots aquests vials corresponen al barri de Covadonga i, finalment, entre dijous i divendres es treballarà al carrer de Santiga, també a Covadonga, i al carrer Galceran de Pinós, al barri de Sol i Pedrís.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha descartat un confinament domiciliari ara per ara a Catalunya i ha remarcat que cal donar temps a les mesures en vigor.
Coincidint amb la petició d'Astúries, que ha demanat un confinament domiciliari a la seva comunitat, Vergés ha insistit que encara no s'ha de comprovar l'efectivitat del confinament perimetral i el toc de queda. Tot i això, la consellera ha apuntat que la desacceleració en el ritme de contagis està molt lluny de l'objectiu i ha demanat no abaixar la guàrdia.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el ministre de Sanitat Salvador Illa, que ha descartat rotundament l'aplicació de cap confinament domiciliari en cap comunitat.
Illa assegura que ni s'està treballant ni es preveu aquesta mesura i també afirma que encara hi ha un ventall de mesures a aplicar abans d'arribar a aquest extrem.
I els Mossos ampliaran els seus dispositius a les possibles mobilitzacions que es convoquin a Catalunya.
Així ho ha afirmat el comissari en cap del cos, Eduard Sallent, que ho ha avançat que seran dispositius amb molt més efectius per tal d'evitar que es repeteixin els aldarulls que es van donar a les darreres manifestacions a Barcelona. En relació a aquests incidents, Sallent ha concretat que els detinguts de divendres i dissabte són els perfils molt diversos. La Comissió General d'Investigació del Cos ha obert una investigació genèrica per analitzar els incidents.
I un últim apunt, el govern espanyol rebaixa l'IRPF dels treballadors que tinguin sous baixos i que estiguin afectats per un ERTO.
Concretament, el govern rebaixarà l'IRPF als treballadors que hagin cobrat entre 14.000 i 22.000 euros durant l'últim any. Segons la Generalitat, la mesura afavorirà a 250.000 treballadors. Per contra, a partir d'ara, els autònoms hauran de pagar 3 euros més en la quota mensual.
Moment pels esports. El Centre d'Esports ha abandonat la posició de fanalet vermell. El CUE és ara l'Alcorcón, després de caure aquesta tarda per 1-0 al camp del Logroñés. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Sumat al contundent 0-3 d'ahir dels arlequinats al Toralín, el Sabadell ha agafat definitivament embranzida en les últimes 3 jornades.
Fins aleshores, l'equip d'Antonio Hidalgo no havia sumat un punt en 5 partits, havia encaixat en tots els enfrontaments i tan sols havia vist porteria una vegada. En l'última setmana, però, gir de 180 graus, 7 punts de 9, gairebé 300 minuts sense encaixar i efectivitat en atac. Davant la Ponferradina, primer Juan Ibiza a la primera meitat i després Stoikov i Edgar Hernández a la segona servien en safata la primera victòria a domicili del curs. Pel gabanenc, l'esforç per fi s'ha vist recompensat.
Al final, tots sabem que el treball que s'ha fet des de l'inici era bo, tenim un procés en el qual encara estem en un procés que bueno, l'equip va millor cada dia i els resultats havien d'arribar perquè les coses s'estan fent molt bé. El primer dia ja dic que vam arribar aquí aquest any amb totes les incorporacions que estan adaptant i s'han adaptat ara a la perfecció i mica en mica ja dic que aquests engranatges aniran millorant i l'equip estarà millor, clar.
En el vestidor i amb Hidalgo com a portaveu més destacat ho tenen clar. Ni abans el panorama era tan negre, ni ara està tot fet. Malgrat capgirar la difícil situació amb la qual van arrencar, el de Canovelles prefereix tocar de peus a terra.
No ens equivoquem, només hem guanyat 2 partits, tenim 7 punts i encara estem a baix de tot. O sigui que he vist fer a la Ponferradina grans partits davant grans rivals, contra l'Sporting, contra l'Espanyol. O sigui que, cuidado, no ens equivoquem massa, són victòries que van molt bé perquè necessitem els punts, però nosaltres hem de continuar competint al 200%, si no, no es dona una concentració màxima, que aquests errors no et penalitzin.
Dijous posarà a prova aquest bon moment del Centre d'Esports un Almeria que és candidat a l'ascens, tot i que ahir a casa no va passar del 0-0 contra un Girona que va acabar amb 8 jugadors.
Avui, per cert, la desena jornada de la Lliga Smartbank es completa amb 3 partits més. A més de l'esmentat Logroñés al Corcón ja finalitzat, juguen a aquesta hora l'Sporting i el Castellón al Molinón i a les 9 ho faran el Màlaga i l'Espanyol a la Rosaleda.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El camí del juvenil del Centre d'Esports a Divisió d'Honor es va encetar amb un empat. Malgrat el gran domini dels arlequinats durant tot el partit, els sabadellencs no van poder retenir a Olímpia els 3 punts davant l'Olivar.
No s'havia jugat ni un minut quan els aragonesos es van avançar en el marcador. Un llançament de falta perfecta de Gabri Gausacs va posar la igualada abans del descans, però els de Miquillado no van saber trobar la manera de completar la remuntada. Pel tècnic, l'empat de dissabte és un avís de la dificultat que revestirà aquesta temporada la Divisió d'Honor.
Avui nosaltres teníem moltes ganes, s'ha vist això en l'equip, s'ha vist un equip amb moltes ganes de fer les coses bé, segueixen tenint ganes, però està bé aquest empat que ens aterrissa una mica a la Divisió d'Honor i ens explica que serà molt complicat de sumar en punts i hem de seguir endavant. Mica en mica omplirem el calaix de punts i els jugadors segur que entenen ja a final de la temporada o quan acabin el procés l'important que és competir al futbol.
Aquest cap de setmana el Sabadell juvenil afrontarà el primer desplaçament del curs visitant el Nàstic, que va arrencar amb triomf 2-3 a Terrassa contra el Java. A priori, el partit a Tarragona està previst que sigui retransmès per la televisió de la Federació Catalana de Futbol.
Obrim bloc poliesportiu, l'Astralpool Natació Sabadell es va estrenar dissabte a la Divisió d'Honor masculina, superant clarament el Waterpolo Navarra per 16-5. Els sabadellencs no van donar opció als de Pamplona amb un 9-1 al descans, que resumeix la superioritat local, especialment en els primers períodes.
El partit es va jugar sense públic, amb les instal·lacions del club ja tancades als socis i amb la incertesa de què passarà a partir d'ara. Les lligues pengen d'un fil a l'espera de la reunió que s'ha de mantenir demà. Per Quim Colet, el tècnic de l'Astralpool, el més normal és que hi hagi suspensió a partir del cap de setmana, després que dimecres el seu equip recuperi un duel ajornat.
Jo crec que passi el que passi el dimarts, que suspengui la lliga segurament doncs seria el millor a partir de la jornada 3, que és el dissabte vinent, dia 7 crec que és. Aleshores, si això passa, jo crec que el partit de dimecres, vaja, no sé aventurar-me, però jo crec que sí que es disputaria, ja que és de la primera jornada i és un partit suspès i torno a repetir, ja es van menjar els bitllets la primera jornada perquè es va suspendre el dia anterior, per tant van perdre econòmicament també tot el d'això. Jo crec que el dimecres suposo que hi haurà partit sí o sí.
Incertesa, per tant, per si demà passat es pot jugar o no contra l'Etxeide. De moment està programat que hi torni a haver partit a Calllong, tot i tenir les seves portes tancades el dimecres a 4:15 de la tarda.
Els ciclistes de la Vuelta agafen forces per encarar l'última setmana de la cursa. Demà, de fet, arriba una de les jornades més decisives de la Gran Ronda Espanyola, la contrarrellotge en final al Mirador de Ézaro.
Avui és el segon dia de descans, però també el de sotmetre's als tests per descartar qualsevol cas positiu. El cap de setmana, amb les etapes en finals a la Farrapona i el Temut Angliru, ens ha deixat un canvi de líder i a David de la Cruz fora del top 10. El mític port asturià, el britànic Hugh Carthy, va signar ahir una gran ascensió i es va endur la victòria d'etapa. De la seva banda, De la Cruz va intentar moure la cursa ben lluny de meta, però el seu atac va ser neutralitzat i, finalment, el sabadellenc va pagar Carles Forç, deixant-se pel camí gairebé 4 minuts. Ara la general, el del Team Emirates, es manté en 13a posició, però a 8 minuts i 34 segons del líder Richard Carapaz i a pràcticament 2 de Miquel Nieve, que és qui marca el top 10 a la classificació. Insistim, demà, crono de 33 quilòmetres en final al port de tercera del Mirador de Ézaro.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I després de 3 victòries consecutives, l'Oar Gràcia ja és tercer a la primera nacional d'handbol. Els de Gerard Gomis van fer gala del seu bon estat de forma, superant per 37-31 un conjunt, el Granollers B, que fins ara s'havia mantingut invicte.
Una condició que el Gràcia reté al carrer Bocaccio, on encara no ha caigut. Els verdiblancs van repetir el guió de les últimes setmanes. Gran primera meitat on l'avantatge es dispara i saber viure de la renda durant la segona. Aniol Picol, autor de 5 gols, explica que s'havia marcat com a repte tombar el filial granollerí.
Tot i que el derbi contra Creu Alta i contra Banyoles, bueno, també eren partits especials per l'OAR, bueno, tots els jugadors del nostre equip, hòstia, doncs li tenim ganes al Granollers, i més aquest any, que eren jugadors joves i tal, i tot i així ho portaven guanyant tot, o si més no gairebé tot, i en aquest sentit era com una extra motivació, i més el factor que jugàvem a casa. De moment no hem perdut cap partit a casa, així que vam mantenint la línia i molt contents.
Recordem, d'altra banda, que el Sant Quirze Creu Alta Sabadell es va ajornar pel confinament de la plantilla arlequinada, que aquesta setmana ja podrà tornar a la rutina i, per tant, jugar dissabte davant el Sant Esteve Sesrovires.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem demà a la 94.6 a més notícies a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb en Pau Vituri. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.